Radio Alcoy, Cadena Ser.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 31 grados centígrados.
Valore poder estudiar al meu poble, no sols per l'avantatge econòmic. El tracte dels professors, l'amistat amb els companys, això també ensenya tant com els estudis universitaris.
Anna Brotons té un motiu, estudiar prop de casa. Obra social Caixa Ontinyent fomenta els estudis universitaris a Ontinyent a través de la Fundació Universitària de la Vall d'Albaida, recolzant així la formació i el futur dels nostres joves. Tots tenim un motiu. Obra social Caixa Ontinyent.
En Dino Zapatos encuentra a tu especialista en confort. Te proponemos la marca Mephisto como solución para tu calzado. Los zapatos que combinan innovación y tradición con una comodidad y ajuste perfecto gracias a su tecnología Soft Air. Mephisto, la sensación de caminar, la importancia de un calzado cómodo y la atención de profesionales hacen de Dino Zapatos ser tu especialista en confort. Dino Zapatos, en calle Isabel la Católica 11, Alcoy.
Cadena Ser.
Radio Alcoy.
Pase lo que pase.
Tiempo de bolsa de trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Actiu, empresa líder en la fabricación de mobiliario para espacios de trabajo, busca profesionales cualificados para trabajar en sus plantas productivas como analista de automatización industrial, especialista en metal, especialista en madera, técnico de cosido y tapizado, programa Talento Joven Actiu. Valoramos buena preparación, pero lo que de verdad nos interesa son personas con gran capacidad de implicación, que persigan la excelencia y que sean capaces de trabajar en equipo. Envía tu currículum y encuentra más información en www.actiu.com, sección empleo. Empresa del sector industrial busca comercial para mercado nacional. Se ofrece contrato laboral, imprescindible inglés, remuneración a negociar. Interesados, enviar currículum vitae al apartado de correos 350 de Alcoy.
Se necesita chica para confección con experiencia en máquina diente de rata. Interesadas, llamar al teléfono 659-39-40-14.
Se ofrece matrimonio responsable para cuidar masías. Teléfono de contacto 627-14-57-84. Antonio. Se ofrecen dos chicas españolas y responsables con vehículo propio y con mucha experiencia en el cuidado de niños y personas mayores, incluso en el hospital por las noches y fines de semana, para limpieza en general, como ayudantes de cocina y montadoras de juguetes. Teléfono de contacto 666-33-17-51. Gabriela.
Se ofrece chica para cuidar personas mayores por horas o a jornada completa, fines de semana y sustituciones. También para limpieza de hogar y escaleras, con referencias. Teléfono de contacto 605-41-6341. Pilar. Se ofrece chica española de 33 años para limpieza y el mantenimiento de pisos y casas. Teléfono 606-55-9992.
Hoy por hoy Alcoy, servicios informativos.
Tiempo de noticias de la comarca. En Radio Alcoy a la 1:10 de la tarde, la parroquia del Salvador de Cocentaina ha logrado recuperar la reliquia de San Hipólito, sustraída la noche del jueves 16 al viernes 17. La Guardia Civil ha identificado al presunto autor del robo, Lucía Gadea.
El relicario dorado, el plato de cáliz con orfebrería, una tapa de cáliz con cruz, un rosario de plata y la reliquia de San Hipólito, que habían sido sustraídos en la parroquia del Salvador de Cocentaina, han regresado a su lugar de origen. El robo se produjo entre el viernes 16 y sábado 17 de junio de madrugada. Tras una semana de investigación, la Guardia Civil ha cerrado el caso con la recuperación del botín y también la identificación del presunto autor. Accedió a la iglesia por el tejado y, además de los objetos de culto, se llevó un radiador y 350 euros en efectivo. El presunto autor de los hechos fue sorprendido en Alcoy por la policía local cuando acababa de cometer otro delito.
La Plataforma por la Reindustrialización Territorial, que engloba las asociaciones empresariales del Alcoyá, el Contat, la Vall d'Albaida y la Foya de Castalla, valoran la apuesta por la comarcalización del gobierno valenciano.
Las patronales consideran básico trabajar en clave comarcal para conseguir la vertebración y dinamización económica del territorio. En esa línea, el Gobierno valenciano trabaja una ley de comarcalización que inicia ahora su recorrido parlamentario en las Cortes Valencianas. Para la plataforma, pensar en comarca superando miradas localistas representa iniciar acciones con repercusión directa sobre la población y sobre la economía. La organización reclama acabar con duplicidades e impulsar la gestión comarcal con partidas presupuestarias que sustenten proyectos económicos que contribuyan a racionalizar, hacer sostenibles y equilibrar las inversiones en los territorios de la Comunidad Valenciana. Cocentaina comienza a perfilar la inversión del remanente de tesorería. Lucía Gadea.
El Partido Popular planteará a la próxima comisión informativa que el Gobierno invierta los cerca de 3 millones del remanente de tesorería en una serie de actuaciones. Entre ellas figura la reurbanización de la avenida de Benilloba, la adecuación de la caseta de peones camineros como punto de información turística o la instalación de caniparques. Rafael Montaba, portavoz del PP en Cocentaina, defiende estas actuaciones como necesarias para el desarrollo local.
Me remanente el necesario. Pues descendís casi 3 millones d'euros. Pues entonces nosotros del Partit Popular presentem una sèrie de propostes que són, creiem que són unes coses efectives, perquè el remanent també té que tindre una sèrie de condicions, tenen que tindre una sèrie de condicionats. A part d'això, poner una sèrie de coses que podrien veure per solucionar-se.
Para la inversión del remanente, el Gobierno de Cocentaina ha solicitado a los centros educativos, cuyo mantenimiento depende del Ayuntamiento, que presenten un listado de propuestas de mejora para ser financiadas con este remanente. En estas circunstancias están el Real Blanc, San Juan Bosco y Beniassent.
La Universidad Miguel Hernández ofrece dos propuestas de innovación educativa en su programa de cursos de verano en IBI. Del 3 al 7 de julio se desarrolla el curso Alumnos con altas capacidades, un reto educativo del siglo XXI. Una semana después, del 10 al 14, se celebra el curso Aprendizaje basado en proyectos, para el que ya no hay plazas. El director de los cursos de verano de la Miguel Hernández, Enrique Conejero, recalca que IBI se ha convertido en referente de la formación de docentes.
Sí, que se está convirtiendo en un referente de, sobre todo, lo que es la innovación en el sector educativo.
La sede de los cursos es la antigua fábrica Pilen y serán de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El precio por curso es de 20 euros gracias a la subvención municipal. El Ayuntamiento de IBI ha clausurado los paelleros del área de San Pascual por peligro de incendios. En principio permanecerán cerrados hasta el 30 de septiembre, aunque si las condiciones meteorológicas no son favorables, ese plazo puede ampliarse. Los paelleros están enclavados en el ámbito del Parque Natural de la Fontroja. Y el Centro de Formación de Adultos Beniassent de Muro y de Cocentaina abre la matrícula a las más de 20 especialidades que imparte. El periodo de matriculación es la semana que viene, de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, a excepción del miércoles, que será de 5 a 8 de la tarde. Para el próximo curso, el centro amplía la oferta de zumba, de gimnasia de mantenimiento, de bailes de salón y de yoga. Y una cita para esta tarde a las 8 en el Centro Cultural El Teular de Cocentaina. Hay ópera Il Campanello a cargo de solistas, coro y orquesta del Conservatorio Profesional de Ontinyent. La adaptación al valenciano de la obra ha corrido a cargo de Silvestre Vilaplana. 1:14 PM, por el momento es todo. Pendientes de cualquier novedad, ya lo saben, seguimos aquí en la radio, en radioalcoy.com. Y en la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER. A vuelta de pausa, abrimos aquí en la radio el racó del crim.
Aquest diumenge torna a arrancar el Chicharra. El tren que arreplega la informació de la comarca parteix de l'estació Radio Alcoi, Ona Mitjana, a les 8:50 del matí, amb les veus i les històries més destacades de l'Alcoià i el Comtat. El Chicharra, cada diumenge a les 8:50 del matí, a Radio Alcoi.
Des d'Alcoià Gandia l'ere, des d'Alcoià Gandia l'ere, hi ha un tren que vola l'ere, hi ha un tren que vola.
A Ràdio Alcoi obrim el racó del crim amb Mario Candela. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Avui per parlar d'uns fets que, independentment del, del fet criminalístic, porta un altre fet força curiós, i és les vegades que va ser soterrat la víctima d'aquest crim, no?
Sí, perquè, com es comentarà personalment després l'encarregat del cementeri, Isidoro Heredia Montoya va ser assassinada al Coll en la nit del sàbat del 8 d'octubre de 1987, però posteriorment aquesta persona ha fet una mica d'història involuntària perquè ha sigut enterrat tres voltes, la qual doncs no deixa de ser molt, molt excepcional, almenys en la història de recent del Coll. Aquest va ser un fet molt significatiu de finals dels anys 80, perquè l'autor del crim, que va ser detès, de fet estava detès en el moment en el que es va produir el fet per un robatori. I clar, al ser una persona que havia sigut agent de la policia local al COI, que en aquell moment estava exercint en Canàries, doncs era un fet molt important, no? A més, aquesta persona després, en 2006, seria condemnat per tentativa d'homicidi en el carrer Entença, concretament, i va complir condena també. En aquests moments pues, està en llibertat i diguem, ha pagat les seves comptes amb la societat, com es diu normalment. Estem davant de si van començar en el cas Manolo, que no es va aclarir mai, han passat 40 anys. En aquest cas estem a l'altre costat completament de la ratlla, perquè la policia arriba a la convicció de que una persona concreta és l'autor d'un crim i resulta que aquesta persona estava detesa, la tenien escalabosos de la comissaria. Significa això que el cas de Manolo es va investigar mal i este va ser fantàstic? Pues no, com es passa als periodistes que a voltes acertes en les coses o no la trobes, pues en el cas de Manolo no es va poder trobar la pista que calia, i en aquest cas es va trobar en seguida. Tot arranca en la nit al llarg del dia de 9 d'octubre de l'any 87, quan es descobreix un cadàver absolutament descompost i atapeït de cucs en Chirillent. Chirillent està un quilòmetre després de la Font d'Espatos, en direcció a Banyeres. Allí n'hi havia un pontet que es va eliminar quan es va reformar la carretera, i baix d'aquest pontet hi havia un bloquejat, anem ara, un abocador clandestí on es tiraven coses, però allí enrotllat en una cortina que després seria clau en la investigació, es va trobar un cadàver descompost. La policia va partir de la base de que si el cadàver estava en el coll podia ser possible que l'autor fora del coll. Quan es va poder més o menys constatar que era una persona d'ètnia gitana d'Alacant, que li diuen Isidoro Heredia Montoya, de 43 anys, coneguda per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil perquè es dedicava al negoci de compraventa d'estupefacients i d'objectes i joies robades, doncs la policia va començar a treballar entre les persones d'Alcoi que també es dedicaven una mica a ixe... I com esta persona, que havia sigut policia local, havia tingut certa notorietat en els últims temps perquè li s'imputaven diversos robatoris de joies i objectes de certa importància en les vivendes al voltant de la que vivien els seus pares en el carrer Oliver, van començar a sospitar d'ell immediatament, i al final pues, van arribar a la convicció de que era, entre altres coses, perquè la cortina que van trobar en la que estava Rolt era la de, es va poder acreditar que era la que tenien els seus pares en una casa de Mariola, no? I res, al final ell no admetia els fets, negava que coneixia aquesta persona, però la policia va descobrir que havia robat una furgoneta i després l'havia tornat a aparcar en el mateix lloc, i que en aquesta furgoneta l'havia traslladat, perquè van trobar unes taques que pareixien de sang, i com en l'any 87 no hi havia internet ni Facebook ni vamos, tot això era ciència ficció, doncs un policia va anar a Madrid als laboratoris de la Direcció General de la Policia i allí es va poder evitar. També van averiguar que aquesta persona havia comprat munició i havia després intentat vendre una arma, del que tenia suficients elements com per pensar que efectivament al final aquesta persona va reconèixer els fets i res, i va ser condemnat a 9 anys de presó, que va complir en la presó de policies de Logroño, crec recordar. I ja està.
I quin, la primera part. En principi, en quin va ser el mòbil del crim?
sembla que el policia va pactar en esta persona que li compraria els articles que ella anava aconseguint, els botins que aconseguia en els robatoris dels pisos. Este es veu que li va entregar bastants joies i productes i l'altre va enganyar i no les va pagar. I és el que van tindre una discussió en la casa de Mariola. Este li va pegar un tir al cap que li va fer un forat de considerables dimensions i per això van saber d'entrar que quan van trobar el cadàver que previsiblement era una perquè estava arrollada en una cortina però a més que era un crim perquè estava descompost. I esta va robar la furgoneta, el va carregar, el va tirar en xirillent i va tornar a deixar la furgoneta en el mateix lloc. I el van enterrar.
Són els fets per una part que van ser juzgats i pels quals es va condemnar aquesta persona, que era un policia local que també tenia les seves vinculacions amb el crim. I després entrem a la segona part d'aquesta rocambolesca història i és les voltes en les que va ser soterrat la víctima del crim.
Efectivament, esta persona la van enterrar quatre dies després d'haver-la trobat en Xirillent. Una volta havien fet totes les proves i els anàlisis pertinents i s'havia comprovat que el cadàver estava molt mal, estava molt, molt descompost. I una volta soterrada, dos o tres dies després, va aparèixer la família.
Senyor José Requena és l'encarregat del cementeri d'Alcoi. Vostè té un record molt especial del que va passar així en el cementeri en la persona de don Isidoro Heredia Montoya. Per què?
Sí, recorde que va ser pràcticament quan jo portava molt poquet temps així en el cementeri i va ser un cas curiós perquè es van trobar el cos que ja portava entre 15 i 20 dies mort i no van trobar la família inicialment i es va dictaminar per part del juzgat que s'enterrara en terra, en la zanja comú. I posteriorment, tres dies després, van localitzar la família o la família va aparèixer i va demanar al juzgat que volien emportar-se els restos a Alacant, que era on vivia. I per supost, per qüestions de sanitàries l'únic que van accedir és a enterrar-lo en un nicho i es va tindre que traure quatre dies després d'enterrar-lo en terra i portar-lo al nicho. Curiosament, quan van fer el traslado este li van depositar les famílies una botella de conyac i un paquet de tabaco, que va ser una anècdota molt, molt curiosa. I allí va estar fins a l'any 95, que és quan ja van poder fer el traslado definitivament a Alacant, i això és l'anècdota d'este cas.
Donava la seva experiència, és normal enterrar una persona tres voltes?
No, lo habitual no. Lo normal, el 99% dels casos és que siga només una sola volta.
Però nada, moltes gràcies.
Gràcies.
Molt normal, tot aquest cas no és,
No és, no. El senyor Requena diu el 99, jo diria el 99,99%, perquè de fet de l'exhumació judicial de la que parla l'encarregat del cementeri, que va ser en novembre de 1987, va ser l'última fins a les investigacions de robatoris de bebès en 2012. Uh-huh. 15 anys que no en va haver cap, va haver exhumacions normals per a canviar o per enterrar altres persones, però exhumacions judicials segur la primera. Uh-huh. I voldria afegir al que ha dit l'encarregat que si el jutge va autoritzar la exhumació va ser perquè la mare del xiqueste va comentar que ell tenia un defecte de naixement en el paladar i llavors el forense, el jutge i la policia van considerar que era un detall molt important per a verificar la identificació, que havia sigut complex donada la situació en la que es trobava el cadàver. De fet, l'exhumació no s'autoritza per canviar-lo un nicho, sinó s'autoritza per a ratificar al 100% que era esta persona, com així es va produir en unes escenes prou doloroses per a la família que van poder, diguem, tindre accés a un cadàver com hem parlat, no? I la família va voler, diguem, rendre-li un petit homenatge posant en el nicho un paquet de Ducados i una botella de Soberano, que era pues, el que el xic fumava i el que li agradava beure. I quan van passar 6-7 anys, la família va vindre, va fer un trasllat normal i se'l van emportar a... se'l van emportar a Alacant. És el segon cas d'un trasllat a un altre poble d'una persona assassinada, però d'este serà un altre capítol del que xerrarem un altre dia.
La veritat és que és una història molt, molt, molt rocambolesca des del seu origen, per qui va ser l'autor del crim, és a dir, un policia local, i després per aquests fets de les tres vegades soterrat i per a més encara el fet de depositar dins del nínxol el paquet de Ducados i l'ampolla de Soberano.
El 26 de febrer de 2006 l'autor d'este crim seria detès una altra volta, en este cas per apunyalar un home en el carrer Intensa, que va resultar ferit i va ser condemnat per homicidi en grau de tentativa. I més o menys esta és la història.
Una història que hem volgut recordar en aquest racó del crim amb Mario Candela. Moltíssimes gràcies.
Res, bona tarda.
Notas necrológicas.
Ha fallecido doña Araceli Santa Creu Sales, natural de Beniardá. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este viernes 23 de junio a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa, zona norte.
Ha fallecido don Amadeo Novella Albert, natural de Valencia, más conocido por Novella, antiguo propietario del bar Mitchell, socio y exjugador del Club Deportivo Pista y antiguo conserje de la Filato Masinas. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este viernes 23 de junio a las 11 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa, zona norte. Ha fallecido a los 82 años don Ricardo Barber Cabrera, Ricardo el Saladurero, antiguo vendedor del mercado de San Mateo, fester veterano de la fila Mudéjares y antiguo alumno salesiano. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este viernes 23 de junio a las 11 de la mañana en el santuario de María Auxiliadora. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del tanatorio de Alcoy, calle de San Vicente número 14.
Descansen en paz.
Tragaluz. El suplement des dijous a les 7 i 20 de la vesprada. Una iniciativa cultural de Ràdio Alcoi recolzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcoi.
Docentes iniciatives realitzades i 50 projectes en marxa.
El programa Pioner, entendre al meu bebè.
Cultura per a tots.
Carrers per a passejar i comprar.
Se ha reduït l'atur per damunt de la mitja de la Comunitat Valenciana.
Primer pla d'accessibilitat a la Comunitat Valenciana.
Millorar l'autobús urbà.
Primera mostra de teatre escolar.
Alcoi, ciutat del Nadal.
Tornar a fer d'Alcoi una ciutat capital.
Però sobretot, esforç, molt sentiment, honestedat i el compromís i implicació de persones que treballen per a persones. Socialistes d'Alcoi. De persones a persones.